i un llit.
Un llit per la nina.
Sí. I també un viatge per anar a Madrid.
Un viatge per anar a Madrid.
Sí,
Que no
a
hi ha...
veure el Rei León.
A veure el Rei León, molt bé, el musical. Hi has estat a Madrid algun cop?
No.
Ah, molt bé, t'agradarà molt. Amb qui aniràs? Amb els pares, també?
Sí, amb la meva germana Carlota.
I a la Carlota què li han portat als Reis? Ens pot explicar alguna cosa?
Sí, també li han portat un viatge també per anar a Madrid. També li han portat una canasta, una llum per poder llegir i un peluix que em porta el llum.
Caram. I carbó? No, ningú li ha portat
No,
carbó, eh? No, molt bé. Això és que heu
no.
fet, això és que heu fet molta bondat, eh? Sí. Olivia, moltíssimes gràcies. I un petó a la Carlota, també.
Vale.
Que vagi molt bé. Adéu a
Adéu.
l'Olivia i a la Carlota. Vaja, si algú més ens vol donar... Berta, 9 anys, em diu ara la Dolors. Berta, com estàs? Bon dia.
Bé.
Com ha anat això? Què t'han portat els Reis?
Un joc de taula que es diu Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza.
Sí, caram.
Un jersei. Un twister. Una canasta de bàsquet. Una bubble ball. Una colònia i una crema. Una Polaroid. Unes cartolines de colors. Una biquini de gofrera. Dos contes. I un paper per pintar amb aquarel·les.
Caram, Berta, molt bé, quins reis, eh? Quins reis més xulos aquest any.
I és compartit amb els meus dos germans.
Ah, molt bé. Com es diuen els teus dos germans?
Leira
Leira?
i en Guim.
I en Guim?
Sí, Guim.
Guim. Doncs, i el que et pregunto el mateix que abans, heu fet molta bondat si us han portat tot això, no?
Sí.
Sí. I ahir va anar a la cavalcada?
Sí.
I com va anar?
Bé.
Va passar fred o no? No.
Una mica.
Una mica. Berta, moltes gràcies, eh? Que vagi molt bé el Dia de Reis.
Gràcies.
A vosaltres, de debò, i gràcies també als mares i pares que van apuntant per sota en aquest relat del dia de Reis. Us han portat coses, els Reis, Ferran, a part de la Guàrdia?
Bueno, alguna coseta.
Sí, no?
Però ja som grans, llavors sempre la qüestió pràctica. Una màquina de feina.
Ah, molt bé. Molt bé.
Que faré servir aviat.
I a Paco, alguna cosa han portat els Reis?
Llibres, que sempre són molt, molt útils, no? Jo ja tinc les filles grans i fora de casa. I els Reis ja van a casa d'elles.
Bueno, ja es distribueixen. Això és una,
clar, normal.
És un avantatge que estiguin mags, eh?
Sí.
Estefania, de tu?
Doncs a mi m'han portat un bolso i unes joies, uns anells. I he de dir que ahir vaig anar a casa d'una amiga meva a veure doncs, com li portaven els patxes als regals, perquè aquí a Igualada, com sabeu, els patxes pugen a les cases.
És veritat, és veritat.
Sí, i he de dir que et reconcilia, no?, amb la idea del Nadal. A mesura que et fas gran, sembla que perds il·lusió. Però veure la nena esperant que arribessin els patxes, la il·lusió, els regals, què li has demanat... La veritat que ho vaig trobar molt bonic, així que crec que quan... Jo no tinc fills, però crec que quan es té fills, no, és una forma de viure novament la infància i la veritat va ser commovedor. I li van portar una cuineta que allò era una cuineta pràcticament professional, la que jo recordo de petita, tenia quatre estris. Allò era una cuineta que realment ja només li faltava poder cuinar de veritat.
I a tu, Mila?
Doncs jo ja fa anys que no faig carta. I com que no faig carta, doncs els Reis diuen, serà que no vol res, no? I això va així, perquè el festival del consum del Nadal va arribar a un punt que vaig dir, bueno, aquí cal posar aturador. I ja no tenim edat de fer carta als Reis.
Bueno, així perdona, que, i tant, eh? Això no té edat, la carta als Reis, perdona, eh? Vull dir que això...
Bueno, però
si
jo
no la vols fer,
és...
això és cosa teva, però d'edat...
Sí, és veritat, això, sí. És veritat, teniu raó, però jo estic... O sigui, al final, Nadal es convertia en una mena de festival del consum i sí que fem regals, eh? La família i això, perquè, bueno, som de diferents llocs i ens trobem i etcètera, no? però la carta pròpiament jo ja fa temps que no la faig, perquè ara estic esperant a veure si arriben cartes infantils.
Doncs en aquestes cartes als Reis, i ara que alguns ens explicaven que els han portat els Reis, com l'Olívia, com la Berta, ja ens ho han explicat, amb molts, doncs hi ha pantalles pel mig, entre els regals que donen els Reis. És a dir, mòbils, tauletes, smartwatch... En fi, tot i que els Reis saben molt bé el que es fan, aquest és són uns regals que estan molt al centre del debat, i avui en Dia de Reis volíem parlar-ne una miqueta amb el psicòleg expert en noves tecnologies, Marc Massip. Marc, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Reis.
I bon Reis a tu també, això mateix. Què t'han portat a tu? Pots explicar alguna cosa o no?
A mi m'han portat una cosa molt especial que encara no et puc dir.
Oh, vaja.
Vull dir que...
Però promet, eh? Molt bé.
Tant de bo.
Escolta, avui, ho dèiem ara, entre els regals avui, estrella, que hauran portat als Reis, hi haurà això dels mòbils, la tauleta, sobretot amb els nanos més grans, no? I és veritat que això arriba en un any en què fins i tot, per part del govern espanyol, té aquest grup d'assessors i aquest grup d'experts que li han dit, escolta, és millor fer un límit important de l'ús de pantalles, no? Tu com els veus, aquestes intencions, aquests debats que hi ha al voltant d'aquesta qüestió?
Aviam, clar, jo fa 12 anys que vinc dient que tot això és dolent. Llavors, ara sento una part de satisfacció de veure que la vaig encertar, i per altra banda una mica de frustració, en el sentit que és tan evident a nivell ciència, és tan evident a nivell social, és tan evident a nivell dades, de que el consum abusiu de pantalles o prematur és tan i tan dolent, que em costa pensar. És com pot ser que fumis, entens? Sí. Jo saps que fumes dolent i només té una resposta. Com pot ser que et droguis? Com pot ser que fumis? Perquè estic enganxat i no ho puc deixar. O sigui, és que no hi ha més. Penso que és importantíssim que els pares i les mares... I també tinc un nivell d'esperança una mica més alt que fa uns anys. Penso que ara ja... no sé si ho recordes, abans una família amb un nen de 2, 3, 4 anys et deia, mira el meu fill... com toca la tauleta i com domina. I ara això no es fa, perquè és mira el meu fill, lo negligent que sóc si li deixo la tauleta als 2-3 anys. No? Jo crec que estarem tots d'acord amb que hi ha hagut aquest moviment, no? Que ja ens molesta que la gent estigui molt amb el mòbil. Però a mi em costa entendre algú tan dolent, tan nociu, tan evident que és un interès econòmic de les tecnològiques, tan poc necessari, que aporta tan poc al final de la història, sigui tan enganxat.
Perquè el problema són les pantalles o el problema són, per exemple, en el cas dels smartphones, les xarxes socials? O les dues coses?
Bé, sí, exacte, no? L'algoritme està preparat per ser addictiu, però és veritat que si el telèfon mòbil tingués només la funcionalitat de trucar, seria menys addictiu, no? Estem tots d'acord. I si només tingués la càmera i trucar, també seria menys addictiu, perquè al final fem la foto en aquell viatge per penjar la xarxa social i que els altres sàpiguen que estem allà. No tant per veure-la nosaltres. Mm. O no sé si escoltaríem algun concert o veuríem, ara que ha arribat el Nadal, o l'altre dia al Cap d'Any, no? Veies el Cap d'Any de fa uns anys on la gent celebrava el nou any i ara on tothom callat grava el vídeo, no ho sabem bé per què, perquè també ho fa la tele, no? Sí que les xarxes socials em semblen un element... A mi em semblen un niu d'idees suïcides, em semblen un niu d'idees molt negatives pels infants. Jo sempre parlo de menors, vull dir, no mira l'adult que foti el que vulgui, que ja en té prou, no? Però el menor s'ha de protegir, o sigui, no pot ser el contingut sexual, hipersexualitzat, suïcida, autolesiu, violent, que hi ha les xarxes, igual que s'hauria de limitar tota la part de la pornografia, que recordem que el nostre país a partir dels 8 anys és quan comença el primer contacte, i per tant, home, jo penso que això només té una solució, que és l'educació i les lleis. Però deixant clar que en els últims 11 anys hem vist que només amb educació no és possible. És a dir, escolti, pare, escolti, mare, no li pot donar un mòbil abans dels 16 anys, o no li pot deixar tenir connexió a la seva habitació amb la porta tancada. Tot això ja ho hem intentat i no en sabem. És més potent que els pares i que les mares. No ens dona, llavors tenen que haver-hi lleis estatals a les pròpies tecnològiques, no a les famílies, que ajudin a les famílies a poder educar millor. Per exemple, a l'accés a la pornografia dels menors d'edat, no? No són exemples que us imagineu coses massa rares, no? Però només amb educació i bonisme no... És que no n'hi ha prou.
Yeah. I per això et deia feia la distinció, si és que n'hi ha, entre la pantalla com a tal i les xarxes socials, perquè, per exemple, doncs, hi ha pares que et diuen no, és que jo li poso a vegades alguna pel·lícula a la taula quan estem a algun restaurant, per exemple, i ja està, diguem-ne, no li deixo accedir ni a Twitter, ni a Instagram, ni a aquestes històries.
Clar, home, estem d'acord, no? No és el mateix fumar 10 cigarros que esnifar 2 ratlles de cocaïna.
Ja. Yeah.
Evidentment. Però, i perdoneu, que sigui una mica bèstia, saps que a mi m'agrada molt la comparació que vaig fer fa molts anys, de que és l'heroïna del segle XXI. Jo li veig poques diferències amb les drogues, més enllà de la part del consum o de la comportamentabilitat, però el patró és molt similar. Aviam, anem una mica més, almenys a la part clínica i més a la part de Nadal, no? És el mateix que el meu fill vegi uns dibuixos animats, vegi una pel·lícula que estigui a Instagram o TikTok? Evidentment, no és el mateix, per l'amor de Déu. Ara, fixa't el que m'has dit. Li deixo una tauleta perquè vegi una pel·lícula? Fins aquí estem bé, Fins aquí estem bé. Però dius, a un restaurant. Saps què ens falta? Perquè pugui jo dinar.
Sí.
No? Llavors, sí. Jo li poso una pel·lícula a la tauleta a la meva filla, o a la televisió, evidentment, doncs, comptant que la pel·lícula és de l'edat establerta, més o menys, m'entens? Amb el sentit comú, tot està perfecte, però li poso una tauleta perquè mengi o perquè calli mentre jo menjo? No? Llavors, aquí, clar, aviam, és molt més fàcil ser pare amb pantalles, és molt més còmode. El que passa que el que hem anat d'entre els pares és que dintre aquestes tauletes cada cop hi ha més i abans coses que no toquen. Nosaltres ens connecta als pacients que veiem cada vegada són més baixets, més petits i més joves. Mm. I és esgarrifant. No pot haver-hi una noia que ha canviat imatges d'un contingut sexual amb 12 anys a un altre noi de 26 anys.
No, està clar.
No pot ser que sàpiguen com autolesionar-se o com no menjar. I, perdoneu, els pares i les mares això no s'ho expliquen. A l'escola no s'ho expliquen. Això ho explica. I els Reis Mags no ho expliquen. El Patxa Faruca, Igualada, això no ho explica. Sí. Aleshores, on ho troben?
Clar. Ferran, com ho veus?
Doncs estic bàsicament d'acord. El que passa que jo només discreparia, o posaria, més que discrepar, posaria l'accent en una qüestió que no hi estic tan d'acord, que és amb el només educació i bonisme no n'hi ha prou. És evidentment que no n'hi ha prou. Però també és veritat que la part fàcil és la legislativa. Vull dir, al final, si hi ha un consens social, hi ha uns partits polítics que proposen una regulació i s'aprova en un Parlament, aquesta regulació s'aprovarà, com tantes altres. Després el compliment serà el que serà, perquè en la vida privada és molt més difícil d'introduir legislació que no en les qüestions públiques. Però aquesta és la part fàcil. Regulem que fins a 16 no, els nens no poden, les nenes no poden tenir accés a determinades pantalles, d'acord. Però intentem fer també un debat social profund, ampli, sobre què fem amb aquests nens i nenes fins als 16 anys, com arriben als 16 anys quan puguin accedir a aquestes pantalles lliurement, com arriben. És a dir, a partir d'una determinada edat, tu ets lliure per decidir si fumes o no fumes. Bueno, si et drogues o no et drogues. Però l'important és que quan arribis en aquesta edat, la societat hagi fet una reflexió, els pares i les mares, les entitats educatives, etc, hagin format aquests nens per afrontar aquesta llibertat. I amb això no hi posem l'accent, perquè estem focalitzant socialment, focalitzant absolutament en el debat, en el tema de la normativa, la legislació, el prohibir o no prohibir i en l'edat.
Marc, què deies? Perdona.
Bé, bueno, bon dia, Ferran. Hola, bon dia. L'hem explicat molt curt. L'accent que li has posat hi estic molt d'acord, no? En el sentit de legislar està costant moltíssim. Fixa't que ni per tot això els partits polítics es foten d'acord. Nosaltres la proposta que fem de legislació o que vàrem fer era prohibir l'accés de menors a la pornografia i prohibir l'accés de menors a les xarxes socials fins a l'edat que marcava la pròpia xarxa social. Fixa't que WhatsApp, Instagram, TikTok marca 16 anys, la pròpia, el propi Meta, no? la pròpia companyia. Vamos, que demanàvem una cosa senzilleta. Fins aquí no hem sigut capaços d'arribar i no hi serem, eh? I no hi serem a nivell legal, això és un debat més llarg, però no ho aconseguirem aquestes lleis estatals, que repeteixo, i com tu molt bé dius, són només per a les empreses tecnològiques, no a les famílies, perquè ningú ens ha de dir a nosaltres com educar els nostres fills, no? Per la part educativa, que tu deies, un dels problemes que jo crec fonamentals en tot aquest tema és que les xarxes socials, internet, tenen un accés absolutament lliure a tot, sense cap coneixement d'utilitzar-lo bé. Si ens anem una mica a la part més filosòfica de l'assumpte, que és que l'origen de la llibertat és el coneixement, és a dir, quan més sé, més puc escollir, per tant, més lliure sóc, ens trobem que això és al revés. Si la vida va a través de quan més sé, més lliure sóc, això és total llibertat sense cap coneixement, no? I aquí ens trobem, per mi, amb una de les grans problemàtiques. Sí. Què penso que és important del que has dit? Com arriba aquest nen? Ja crec que això el Ferran ho ha expressat i crec que és per mi fonamental, perquè jo al meu fill, a la meva filla, li oferiran drogues, li oferiran sexe sense vigilància, sense precaució, li oferiran robar, li oferiran moltes coses dolentes i jo no estaré allà darrere dient com un policia sí o no, sí o no, sí o no, o això ho pots fer o això no, sinó que jo l'he d'haver format en un sentit i un sentit comú i un criteri propi perquè digui sí o no i sàpiga el que està bé o el que està no. I amb això crec que el Ferran has donat amb una de les claus que ja et dic, perquè nosaltres aquí ara tenim el temps que tenim, però per mi és fonamental, que és preparar-los per quan tinguin que prendre decisions que les prenguin correctament. I això va molt lligat a que els 12 anys no les poden, moltes vegades no les han d'aprendre, no? Sinó que som els pares els que hem d'estar una mica a sobre. Per tant, no puc estar més d'acord, Ferran, en que hem de formar i hem d'educar aquests nanos abans de, no? Igual que fem amb el carnet de cotxe. Escolta, vostè s'haurà de conduir a la ciutat perquè jo abans l'he format i ja pot conduir vostè, no? Mm. Sembla una mica tonto, però em sembla prou útil, no? El que jo vinc a dir quan dic que l'educació i el bonisme no és suficient és que cal, jo estic també d'acord amb la frase que has dit del debat social profund, que crec que el comencem a tenir, i que tots ens unim una mica, ara les famílies, no?, amb aquesta força familiar ho estan fent, però sense una limitació, per exemple, que no pugui veure pornografia, no pugui accedir a TikTok als 12 anys, o que TikTok no pugui tenir un contingut autolesiu, ens està fent molt difícil o quasi bé impossible, i per tant, el que deia, educació a la vegada que aquestes lleis estatals. Que deies tu, Ferran, és molt fàcil, però sí, sí. No es foten d'acord en això. I per tant, tot aquest criteri que hi ha que, com molt bé deies, donar perquè després puguin escollir de forma correcta.
Estic molt d'acord.
Mila, abans parlàvem, l'altre dia parlàvem amb tu també de la qüestió del joc online, de les apostes. Sí. Hi ha algun punt en comú amb això que estem parlant avui, eh?
I tant. I jo volia comentar-li al Marc, que perquè ell en té més coneixements, que fins ara hem parlat dels perills que representen certs continguts als quals poden accedir, i no només poden accedir, sinó que els hi arriben sense que ells ho vulguin. Ni tan sols a lo millor que es plantegin anar a buscar pornografia, els hi arriba realment continguts de pornografia violenta a edats que no poden assimilar i que segurament perceben o poden arribar a pensar que la sexualitat és això quan la sexualitat està molt lluny d'aquests paràmetres que es presenten en la pornografia. Però hi ha un altre aspecte, Marc, que a mi em preocupa també i que recentment he llegit bastants articles relacionats amb això, que és com la mateixa tecnologia acaba condicionant-nos i el poder addictiu de les tecnologies no radica tant en el contingut, en el sentit de dir posem límits a que puguin accedir aquí o allà, posem barreres al contingut, sinó en la pròpia tecnologia. És a dir, nanos de 12 anys que estan permanentment connectats a TikTok i a la resta de xarxes entren en un bucle d'un cercle infinit d'estímuls molt forts, perquè normalment les tecnologies aquestes ofereixen aquests vídeos que es posen, aquestes imatges molt ràpides, molt de models de consum i de felicitat que moltes vegades no són els que poden, els que poden aspirar els mateixos nens que estan mirant-ho, i això els hi provoca una ansietat permanent, de manera que quan no tenen el mòbil, molts pares s'hauran observant com s'irriten, com volen tornar, com no toleren que els hi posin limitacions, i aquest és el comportament típic de l'inici de les addiccions. És a dir, que la pròpia tecnologia és d'una naturalesa que genera ansietat i addicció. No sé, Marc, si tu això també ho has treballat.
Bueno, hola, Mila. Mira, lo primer és evident, jo crec que no és una pregunta el que m'estaves fent, no? Els nanos troben la pornografia actualment. No la busquen, la troben a partir dels 8 anys, la busquen a partir dels 11, la troben moltes vegades a les xarxes o als videojocs, i se la troben de cara, amb tota aquesta idea de que quan abans ho facin més enganxats estaran, per part de les tecnològiques, com deia abans. Referent a la part més clínica que em preguntes, jo he vist més de 4.000 nanos des del 2012 amb problemes associats a tantalisme, addicció a noves tecnologies, com li vulguis dir, no? I crec que és important separar. És a dir, en el cas dels videojocs, un perfil de noi, més que de noia, molt aïllament social, amb dificultats per sociabilitzar, males notes, poca higiene, poca alimentació, pares un pèl desesperats, que han deixat, no?, que el temps vagi passant. Nenes, xarxes socials, 15, 17 anys abans, 12, 14 ara, per desgràcia, com us deia, molt associat, doncs, per exemple, a el que deia ara la Mila, com és el trastorn de l'alimentació, com és l'ansietat social, com és una fòbia o com és una depressió. I això és el que hem anat veient, no? I repeteixo, cada vegada abans i cada vegada amb més potència. De fet, que vinguin abans ja és més potent per si sol, no? Sí. Quin és el problema, no? Quan parlaves de les xarxes socials, tu, Mila, i és que, i ara sí que aquí torno a donar raó al Ferran, és un problema de concepte educatiu. Però nosaltres els hem ensenyat als nostres nanos, o aquestes xarxes socials, o aquestes tecnològiques, ens han ensenyat a nosaltres, els adults, que tenim una vida real, un jo propi, jo sóc el que sóc, però a la xarxa social presento una altra versió. Segurament presento una versió més millorada de mi mateix, d'acord? Quan la distància entre el que jo sóc realment i el que venc, no?, el meu jo virtual, el que jo venc a les xarxes socials és molt gran, es va generant cada vegada més espai, no? És a dir, escolta, jo dic, jo sé que sóc això, però jo a les xarxes demostro que sóc allò altre, i per tant, estic demostrant a la xarxa el que vull ser o m'agradaria ser. Però hi ha un dia que me'n vaig a dormir i dic, merda, no ho sóc. Ho dic, però no ho sóc. Llavors aquí genera un espai de frustració, que la frustració té dos grans amigues, Mila, l'addicció i la depressió. Yeah. Com bé deies tu, la depressió va molt associada a aquesta part més ansiosa. O sigui, és a dir, perquè és una idea molt ràpida, quan tu tens ansietat, un antidepressiu et funciona molt bé. Ho explico? Doncs per què? És una associació bestial, no? I els problemes de salut mental associats a les noves tecnologies són extraordinàriament potents. I diran, bueno, Marc, llavors el problema és de les xarxes socials, del mòbil, de qui és? Bueno, és veritat que si la cocaïna la deixem quieta, no la sniffem, no farà res. I el mòbil, si no el toques, si no el fas servir, no farà res. Diuen, no, és com un martell. Pot servir per penjar un quadre o pot servir per fer mal. No, això no va així. Aleshores, què passarà, no? Jo també us dic que abogo, i ara que hem començat l'any, perquè el que emularà, el que serà cool, serà no tenir tota aquesta merda.
Yeah. No, la llei del pèndol, no?
Perdoneu. Sí, saps allò de dir, com te llamas? Me llamo Pepe. ¿Y tú tienes Instagram? No, yo no. No? Jo no tinc això.
I això ja arribarà a un punt, que el que emularà serà això, dius, eh?
Sí. Jo crec que el que emularà serà això, és a dir, tornarem aquests valors tan inicials humans que poc tinguin que veure amb el like. Ho tinc claríssim. És que saps què passa? No fotem. Estan surts pel carrer la gent amb el mòbil. Hi ha més gent mirant el mòbil que no mirant el mòbil. Hi ha gent que ni es veu perquè no es creu una mirada. Dinars i sopars enturbiats. Ja comencem a veure... Escolta, va, el primer que toqui el mòbil paga. Escolta, avui deixem tots els mòbils aquí que no sé què. Sí, ja ens està començant a molestar, això que deies, Ferran, tu, no?, del debat social, ja ens està començant a emprenyar tant abús.
Ja. Yeah.
Escolta, és que trobo a faltar un petó, trobo a faltar una abraçada, i fixa't, eh? Sí, faran la intel·ligència artificial, faran mil milions de coses, però si jo li dic a qualsevol oient de Catalunya Ràdio, a tots vosaltres, en recordeu-vos-en del primer petó que us veu donar en llengua. Tots us en recordeu, i tots us acaba de venir el cap, pam, el vostre primer petó en llengua. Perquè no té rival. Perquè no té rival. La part humana, una abraçada, un petó, una mirada, una encaixada de mans, o da igual, una discussió, da igual, mai serà el mateix. Llavors jo sí, crec que tornarem a molar, Tornarem a molar.
Està bé com eslògan. Paco, com ho veus tu?
Sí.
Bueno, jo crec que és un fenomen imparable, que està molt bé ser optimistes i pensar i dir aquestes coses, no? Però és un món globalitzat, on Espanya és molt petita, Europa és molt petita, és dir, i em preocupa que assumim que el paper principal, i jo diria que si únic, hauria ser la família i l'educació. És dir, això de regular, que volem regular. És dir, a mi em sembla molt malament, com a tots vosaltres, la pornografia, la violència, és dir, tot això és el que estem tots d'acord, no? No conec ningú que digui, no estic d'acord, molt bé la pornografia als nens, no? Però el paper és de les famílies, és dels pares. És dir, qui té que estar sobre els nens, no? Perquè, mira, quan tenen 12, 13, 14 anys és més difícil de controlar, no? Però n'hi ha una edat, des de que neixen fins que tenen 7, 8, 9 anys o així, que estan pràcticament tot el dia o a l'escola o amb els pares, no? Llavors és quan es té que fer aquesta educació fonamental d'una bona utilització dels mitjans d'aquests mitjans. Després, és imparable perquè la tecnologia va molt més ràpida que la regulació, i ho estem veient, és a dir, lo difícil que és posar-se d'acord en què és el que es té que fer, no perquè la gent sigui dolenta o que hi hagi una conxorxa de les multinacionals de les tecnologies, sinó perquè la gent vol tindre mòbil, vol utilitzar-lo, vol intel·ligència artificial i el que vingui darrere, no? És que això és imparable, inclús professionalment, tots, jo els dos mons que em moc, que és l'educació i és el periodisme, amb els dos són eines fonamentals. Jo vaig començar al noticiero, on hi havia encara màquines d'escriure elèctriques i manuals, i avui la tecnologia, el que dèiem al Ferrer i jo, la Mila, tots podem dir-ho, no? Pues que és fonamental, pues, el mòbil per connectar-te, els ordinadors per poder fer el diari, etcètera, no? Bueno, si comparant, i mira, si la comparació amb les drogues és una mala comparació, i diré per què, no? Perquè a dia d'avui la major potència del món, que és als Estats Units, dedicant centenars de milers de dòlars, no? De milers de milions de dòlars, no? Forces militars, policia, etc., no ha aconseguit derrotar la droga, no? I això és una realitat, desgraciadament, i molt trista, objectiva. I s'han fet tots els esforços, tots. S'han atacat governs, s'ha fet de tot, no? Lo qual, si ho comparem amb les drogues, em preocupa.
Ara vaig a l'Estefania, però abans, Ferran, deies...
Sí, només un apunt molt breu. Perquè, i estic absolutament d'acord amb el Paco, però quan jo parlava d'educació... i que les famílies són fonamentals, com deia Paco, això ho tinc clar. Però jo em referia més al debat social com a element educador. El que vull dir és que focalitzem en l'eina i moltíssim, però que tenim una societat amb un narcisisme extrem, una competitivitat extrema, un individualisme desaforat, i llavors ens posem unes eines diabòliques, entre cometes, que això ho projecten, bueno, com canons de llum immensos, no? Però el problema de fons és la societat. Vull dir, aquesta mateixa tecnologia, probablement en una societat amb una altra focalitat, seria diferent, i que hem de començar a parlar d'això, de per què tenim una societat amb el narcisisme extrem que tenim, la competitivitat, i que la nova tecnologia ho està exacerbant, però que no és l'origen, eh? No ens enganyem, no és l'origen. Fa 10 anys que tenim aquesta tecnologia, 10-15 anys.
Sobre això de l'educació, el Víctor Hugo distingia entre instrucció i educació. Deia, la instrucció és de l'Estat, l'educació és de la família.
Jo veig pares i mares molt preocupats amb això i intentant regular l'ús de la tecnologia i que després li diuen al nano, has de ser el primer, has de ser el millor, has d'anar a totes en la vida, si no, no t'han sortit. Tiràs. I dius, caram, igual seria millor que tingués una pel·lículeta de Disney. O
ara vaig amb tu, Mila, però abans l'Estefania, sí. Que no l'hem sentit encara.
Sí, diverses coses. Aviam, jo crec que estem en un món on tancar la porta a la tecnologia, a les pantalles, és molt complicat. Seria molt desitjable, però és molt difícil. I crec que el problema és l'ús que estem ensenyant a fer als nens. El que comentava el Quim, aquesta idea de el nen emprenya perquè jo vull dinar, perquè el vull tenir tranquil·let i calladet mentre faig la meva feina, i llavors li fico un vídeo i que el nen s'entretingui. Però si utilitzéssim la tecnologia per començar-los a educar, la idea de ens arriba molta desinformació, què en fem d'aquesta desinformació, com sabem si això que ens està arribant és una bona dada o no... què és això que estàs consumint. És a dir, si estiguéssim més al damunt de la forma com s'hi relacionen, ho trobaríem superpositiu. El problema, malauradament, és que no és aquest l'ús que se'n fa. I després, jo crec que sí, que hi ha un tema que és personal, individual. Jo tinc amics amb fills i observo una mica què fan amb això de les pantalles. De vegades el nen et desborda perquè està insistint tota l'estona, deixa'm una mica més... Però crec que també hi ha un punt de no ser tan tovet. És a dir, si no es pot, no es pot. Yeah. I si s'ha de restringir, es restringeix. És a dir, ara això no toca. Una estoneta sí, més no. Però també penso que és molt complicat si després el teu fill se'n va a casa d'un altre i allà hi ha barra lliure. Què has solucionat? Si tu a casa el tens més limitadet i després a fora es troba el que es troba. El que sí que penso, i jo crec, per exemple, en els països nòrdics, no, jo no veig aquesta aversió a les tecnologies perquè són països que han estat molt connectats amb la desinformació des de fa molt de temps i se'ls instrueix a saber què és el que estan consumint, ja des de molt petitets. Si aquesta fos la via, doncs segurament seria molt més positiu. I després, a banda, no només són els nens, nosaltres també estem addictes a les pantalles. Per tant, un món on a casa teva tu estàs tot el dia enganxat i el teu fill el tens allà jugant amb un carro, doncs també es genera una... No hi ha sintonia amb el que tu estàs fent. Sí, jo insisteixo, però sobretot sí que crec també que requereix molt més dels pares d'estar al damunt, perquè les amenaces també són molt més importants avui dia. És a dir, una vigilància més activa i plans de relació amb els col·legis, que donin unes pautes. No tots els pares saben com portar-ho, això.
Mila, què deies? Perdona.
Estefania.
No, ara vaig amb tu, Marc. Ara vaig amb tu.
Sí. Jo, a veure, respecte de lo que deia, estic d'acord tant amb el Ferran com amb el... amb tot el que diu fins ara. És a dir, no podem anar contra les tecnologies. Les tecnologies tenen un bon ús possible molt important i, a més, un cop que s'han inventat, no podem tornar enrere, segur. El que hem de fer és regular-les perquè en tinguem un bon ús. Però, cuidado, perquè estem posant molt l'accent en que els pares han de vigilar, controlar, regular, en realitat, i aquest esforç pot estar condemnat al fracàs per una raó. No podem oblidar que les xarxes socials i que és el contingut que canalitzen aquestes tecnologies i per la qual es fan servir més els nens i els adolescents, tenen uns algoritmes que estan dissenyats per cridar permanentment la seva atenció i retenir-los a la xarxa, clicant constantment el màxim temps possible. I aquests algoritmes són així perquè és la font de rendibilitat d'aquestes xarxes socials. És a dir, quan més temps està el nen a la xarxa, a través d'aquest algoritme, quan més clica, quan més vídeos veu, més cash fa el Meta o les grans tecnològiques. I hauríem de començar a discutir també si estem disposats a deixar, a mantenir una guerra perduda d'entrada contra unes tecnològiques privades que fan negoci justament segrestant l'atenció dels nostres fills i deseducant els nostres fills. Perquè llavors estem posant sobre les espatlles dels pares una missió pràcticament impossible.
Marc.
Mantenir una guerra permanent a casa amb els nens.
Sí, sí, sí.
Això és el que estem dient, eh?
Marc.
Hola. Mira, no, del que deia el Paco, crec que és molt encertat. El problema, Paco, no és que tu necessitis per estar informat les xarxes socials o el mòbil o el teclat per escriure. El problema és que, si seguim així, algun dia no escriuràs tu, escriuràs una màquina. O que ja hi ha textos que no escriuen els periodistes com feien abans, o com s'ha de fer, o com es fa avui, i ja ho fa directament la intel·ligència artificial. Aquest és el problema. Quan hi hagi una substitució d'activitats. Quan parlem d'un pacient greu, en aquest cas, jo, Estefania, parlo molt dels menors perquè és el que em dedico, i perquè penso que és del que en sé. Quan parlem d'un adolescent amb problemes, és un adolescent que vol i no pot, és un adolescent que té síndrome d'abstinència, és un adolescent que substitueix activitats, deixa de fer alguna cosa per estar consumint, no? I això és la part greu. Quan, per tant, consum de tecnologia deixa de fer altres coses que poden ser tan necessàries com, per exemple, dormir, no? Jo no estic gens d'acord amb que han arribat i, per tant, ja que han arribat, doncs es quedaran. No hi estic d'acord. I fixeu-vos una cosa, no? Ja estava d'acord el 2012, em deien que estava boig, i ara ja han dit que els videojocs són coses d'enfermetat i patologia. Mm. I no hi estaríem d'acord, molta gent, amb el tabac, de que es anava a prohibir, acabarà eliminant-se o acabarà amb aquestes restriccions tan altes que té. I abans era el primer sponsor de la Fórmula 1, havia anuncis a la televisió, no? Recordar del que ha dit l'Estefania, no? Que Espanya és el país amb més addicció adolescent a la xarxa, amb un 21,3%, i entorn al que deia els països més escandinaps, quina incoherència, no, Estefania? El fet de que aquí siguem, hi hagi més llum al dia, siguem més de sortir al carrer que ells, i aquí encara hi hagi més connectivitat que amb ells, no? I crec que ja ha donat amb una part molt important, i és la formació que reben des de petits, des de fa molts anys, que crec que és molt important. De fet, a Espanya estem actualment amb l'índex de suïcidi més alt de la història en menors. L'índex de suïcidi més alt de la història en menors. Jo penso que tenen alguna cosa a veure, tot el consum prematur que hi ha. I acabo. Si el meu pare va conduint amb el cotxe i mira el mòbil, poc podré fer. No? Estefania, el que deies de l'exemple, crec que és molt important l'assertivitat, que és el que tu has marcat. L'assertivitat és, jo et dic que no, perquè això és el millor per tu. Jo crec que fa uns anys enrere, Estefania, 5, 6, 7 anys poder, hòstia, sembla que dir que no, que prohibir el meu fill sigui un error. O sigui, algo perillós. Doncs us animo a prohibir molt. A prohibir coses amb sentit, evidentment.
Quim, que tens tota la raó.
Marc.
Sí. I crec que és molt important que les escoles facin un pas endavant, que l'educació faci un pas endavant, prohibint-ho tant a les aules com als patis, perquè els patis estan per ser amics, que entenguem que això donarà moltes pautes a pares. Nosaltres és el que ens dediquem, a donar pautes a pares tot el dia. I em queda una pregunta, i és, Mila, tu has dit que això té moltes coses bones. I aquesta frase, que és un típic tecnològic, no?, de ha llegado para quedarse, tiene muchas cosas buenas, hay que utilizarle bien, m'agradaria saber, per un nen de 12 a 14 anys, què té de bo? Una cosa, que diguis, és que clar, això li fa molt de bo.
És un tema molt, molt interessant, i que crec que avui és un dia, era un bon dia per parlar-ne. En parlarem més, però de moment hem d'anar a publicitat. Acomiado el Marc Massip, que és psicòleg i expert en addiccions a les noves tecnologies. Marc, moltíssimes gràcies, de debò, una vegada més.
Molt bons Reis.
Que vagi molt bé, molt bons Reis. Queda pendent que ens expliquis el teu regal, que me l'apunto. Que has dit que encara no me'l pots explicar.
Espero amb un temps poder-te'l dir, ara.
Molt bé, perfecte. Marc, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Anem a publicitat i de seguida continuem amb la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb el Paco Maruenda, la Milagros Pérez Oliva, el Ferran Espada i l'Estefania Molina.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia. Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronges Eroski de 3 quilos per 3,29 euros, o de l'arròs extra Eroski bàsic, 1 quilo per 1,30 euros.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
Després dels excessos de Nadal, el colesterol alt pot augmentar fins a un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Fins al 31 de març podeu seguir fent donatius a la Marató per les malalties respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu. El Cor de Catalunya té molt per oferir. Entre altres coses, una cuina amb caràcter.
Defensaré el que faig amb ungles i dents.
És una guerra. Estem preparades.
Encara que et faci mal, et diré la veritat.
Jo jugo aquest joc per guanyar.
De Joc de Cartes busquem la millor restauradora de la Catalunya Central.
Joc de Cartes, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant per qui han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3Cat, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio d'aquest dia de Reis amb el Paco Maruenda, amb la Milagros Pérez Oliva, el Ferran Espada i l'Estefania Molina. El dia de Reis vol dir diverses coses en la crònica política. Vol dir el dia de la Pasqua Militar, per exemple, que serà aquest migdia, per cert, amb el retorn de la Generalitat, i serà la consellera Núria Parlon en representació del govern, després d'anys que els governs independentistes no hi enviessin ningú. I el dia també és el que celebra l'aniversari del rei emèrit, de Joan Carles de Borbó, 87 anys. Aquesta nit, a Abu Dhabi, hi ha hagut un espectacle amb desenes de drons que han creat imatges relacionades amb la vida de l'emèrit, que recordem que des de fa 4 anys resideix a l'Emirat Àrab. Ha estat el colofó d'una celebració, pel que ens expliquen, amb un centenar de persones, i també han actuat Los del Río. Saludem Pilar Eire, que és periodista especialitzada en la Casa Reial. Pilar, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Frederic, què tal? I la companyia, què tal?
Què sabem d'aquesta celebració d'aquesta nit?
Bueno, a ver, lo más llamativo es que Zarzuela este año había pedido discreción al rey. Recordemos que el año pasado, por estas fechas, salió una portada en la revista Hola del rey partiendo una tarta con un sable, como si fuera una boda o una cosa muy rara, y fue muy feo. Bueno, fue una imagen bastante desafortunada. Este año pidieron discreción, y la verdad es que de discreción nada, porque los drones han hecho un espectáculo de drones sobre el mar impresionante, que se han hecho miles de reproducciones en Instagram, en las redes sociales, en todas partes. Un espectáculo, para mi gusto, obsceno totalmente, o una demostración de mal gusto, fuera de lugar. Encima lo he visto como si fuera brillo de latón, o sea, que decir, antes las celebraciones, los cumpleaños del rey, era una cosa digna, con personalidades importantes. Ahora esta cosa barata, no sé, me parece como bisutería, no sé, me deja un regusto muy, patético, ¿no?, al mismo tiempo, y luego, pues, me parece muy inadecuado, y yo creo que en Zarzuela deben estar bastante enfadados.
Això anava a demanar, Pilar, perquè tu deies això, que Zarzuela, que la Casa Reial havia demanat una celebració més discreta?
Sí, sí, habían pedido una celebración más discreta, puesto que el año pasado hubo esa portada de la revista. Por cierto, que esta semana no van a salir en portada estos actos porque las revistas cerraron el viernes. O sea que realmente se han salvado de que saliera una portada del rey con turbante, ese dron que ha salido el rey. No sé, el último. Bueno, a mí me desconciertan todas las figuras. No sé si las habéis visto. En una aparece Juan Carlos joven. En otra aparece un vestido de militar, en otra aparece, yo creía que era la reina Sofía, que salía a su lado, y luego resulta que no, que es el jefe, el jeque, y luego al final de todo, como colofón, que se ha visto muy pocas veces porque la gente no está grabando hasta el último momento, sale una imagen que yo creo que es don Juan Carlos con turbante. No sé si lo habéis visto, ya no sé.
Aquesta no l'he vist, aquesta se m'ha escapat.
Sí, pues es la imagen final antes de que explote y que desaparezcan todos los drones. Yeah. Entonces, a mí me parece, además es bastante sintomático todo, porque esto te demuestra el cariño, ¿no?, el respeto, la entrega que tienen todos los jeques árabes respecto a don Juan Carlos, que realmente están encantados de que esté allá. Es una forma de avalar también estas monarquías autócratas, ¿no?, el que esté un rey demócrata alojándose en su país, y yo creo que, bueno, que no sé, que se lo podían haber ahorrado, francamente.
¿Y de convidats, sabem qui hi havia? De convidats, Pilar, sabem qui hi havia, perquè havíem les dues infantes hi eren, no?, en principi.
Bueno, a ver, la lista de invitados es un poco una elucubración que hemos hecho los periodistas por descarte, porque realmente no ha habido una lista oficial de invitados. Pero bueno, se dice que han estado las dos hijas, que han estado varios nietos, luego empresarios, el grupo de Sanxenxo, perdón, el grupo de las regatas, sus médicos, empresarios amigos, y luego que han estado, parece ser que también ha estado la íntima amiga, la amiga entrañable de don Juan Carlos, que es Marta Gaya, que está a su lado, no sé en cualidad de qué, no sé si es novia, si es compañera, si es esposa o si es simplemente amiga, pero que ha estado al lado del rey durante estos 40 años.
Hi ha una altra cosa també que té a veure amb aquests dies, estem parlant molt de la zarzuela i de la Casa Reial, és aquesta notícia que Felip de Borbó no acudirà a l'acte inaugural del 50è de la mort del Franco que organitzava el govern espanyol. En teoria, o oficialment no, és per raons de gent. No sé si hi hem de llegir alguna cosa més, Pilar, en això.
Bueno, la verdad es que esto a mí también me ha sorprendido mucho que se anuncie esto como empezar las celebraciones por la muerte de Franco. O sea, no se sabe muy bien, yo creo que esto está mal explicado, porque no se sabe muy bien si es que se celebra la muerte de Franco, si es que se celebra la democracia, si es que se celebra el paso de la dictadura a la democracia, si es el que se celebra el paso a un régimen monárquico. O sea, yo creo que ha faltado delicadeza, ¿no?, y quizá diplomacia para explicar cuáles van a ser estos actos, que además nos los hemos encontrado de repente, porque el año pasado no se dijo nada de que se iban a celebrar toda esta serie de actos en conmemoración de estos 50 años de democracia. Entonces, yo creo que Felipe fue de la misma opinión, francamente, y ha preferido desmarcarse, pero también ha anunciado que iba a estar en otros actos, o sea, que yo creo que, en fin, que lo veremos, ¿no? Pero yo pienso que ha sido una mala comunicación del jefe d'Estado, Bueno, no del jefe d'Estado, del presidente del gobierno.
Del govern, en aquest cas, sí. Perquè avui el rei Felip sí que el veurem a la Pasqua Militar. Ara que parlàvem del seu pare, pare i fill, sabem com estan les coses? Si continuen estant congelades les relacions o no?
Sí, sí, la verdad es que a mí me han dicho que no se dirigen la palabra. Que conste, hay una cosa muy buena que me contaron ayer, que me contó una persona muy próxima a don Juan Carlos y que suele estar con él en momentos de intimidad o momentos, bueno, de celebración, que el rey siempre que se brinda, don Juan Carlos brinda por su hijo. O sea, se levanta la copa siempre por el rey de España. O sea, que realmente él, pues, bueno, guarda las formas, como si dijéramos. Pero no tiene ninguna relación desde hace años, no, ninguna.
Pilar Eire, moltíssimes gràcies una vegada més. Que vagi molt bé i bon Reis.
Vale, un abrazo.
Una abraçada. Aviam, hi ha aquestes coses, però m'ha creat l'atenció, Paco, això que ens deia la Pilar, que la Zarzuela, Casa Reial, havia demanat una celebració discreta i que aparentment no ha estat el cas.
Bueno, i és un ciutadà privat, eh? És a dir, al final ell ha pagat molt car els errors que va cometre. Aquest país som més, per lo vist, no? Aquest govern és molt més sensible a perdonar els crímens d'ETA, no? I a Bildu, i considerar-lo un soci legítim i un soci adequat, o el cop independentista pues, ja és un relat i això va ser una ensoñació, etcètera, no? I l'home que va fer la transició, que és el rei Juan Carlos, agradi o no agradi a l'esquerra mediàtica i política, perquè va ser ell el que va fer, perquè Espanya era una monarquia sense rei fins a l'any 75, com tothom sap, i el dictador va decidir que el successor fos el príncep Juan Carlos, no? I això és la realitat històrica, després acompanyat de Suárez, Felipe González, Fernández Miranda, Carrillo, Fraga i molta gent, i la societat espanyola, òbviament, els empresaris, els sindicats, es va fer la transició, no? I no podem canviar aquesta part de la història, és una realitat, no? Per això ha fet molt bé el rei de dir, jo no vaig a determinats actes que són de caràcter partidista, i es té que dir així, no? De caràcter partidista, no? Sí. I llavors, pues, el que hagi fet ella a la seva vida, pues, ho feu, i això, i aquesta actitud, no? Davant de les monarquies dictatorials a Orient Mitjà, no? Que n'hi ha diverses, no? Escolta, ens ho tenim que fer mirar, no? Ho tenim que fer mirar les democràcies i la Unió Europea, perquè, clar, nosaltres acceptem Aràbia Saudita, acceptem Emirats, acceptem Qatar, ho acceptem tot, no? Llavors culpem el rei Juan Carlos de les coses que nosaltres fem malament, no? Ell està allà, ho ha decidit, no ve d'Espanya i les relacions... Mira, jo l'última vegada que vaig estar amb el rei Juan Carlos, ho he explicat alguna vegada, no? Que va ser una conversa molt llarga quan ell encara era rei d'Espanya, no? Al despedir-nos, que em va sorprendre, no? Pues, estaven ja de peu i diuen, escolta, Paco, sobretot, eh? Sobretot. El més important és quan jo no sigui rei, que sigui donar suport al meu fill. El més important és el príncep i tal, no? Que em vaig quedar sorprès. 2 mesos després o 3, no me'n recordo ara la data exacta, no? Es va produir l'abdicació, no? Sí. Per part, ells tenen molt clar que poden tindre una relació més o menys freda. Jo m'imagino que com és normal el rei Felip, que ningú, qui digui que el rei Felip ha dit alguna cosa, menteix. Jo he parlat moltes vegades amb ell, no parla mai del tema del seu pare.
Ja. Yeah.
T'ho dic perquè ho sàpigues, no? És a dir, no és veritat. El rei no exterioritza la seva opinió i, vamos, és molt discret en aquest aspecte, el mateix que mai parla del govern, ni del govern Rajoy, que jo vaig estar amb ell, ni amb el govern Sánchez, no? Uh-huh. Ell tindrà la seva opinió, hi haurà coses que li agradin o no, o igual li agrada tot, no ho sé, no? M'entens? Però que això de que va explicant i parlant, ell no té confiança en ningú, uh-huh, més enllà del seu cercle íntim.
Uh-huh. Ferran.
Sí, escoltant a la Pilaire, com que aquest cap de setmana vaig anar a veure el congrés de Marchepà...
Home, de la calòrica.
Sí. De la calòrica, és que m'ho estava imaginant. Vull dir, és aquesta festa infinita dels monarques, no? L'obra va sobre el congrés de Viena, que en realitat van ser 9 mesos de festa infinita... malgrat que als carrers de Viena es passava gana, però allà hi havia una festa infinita, no? Amb el tsar Alexandre, que pocs anys després pues, va acabar com va acabar, etcètera. Bueno, doncs el rei Juan Carlos doncs, fa, amb els seus reietons àrabs, una festa infinita. I és veritat que és una persona privada, bàsicament perquè es va veure obligat a abdicar fruit dels escàndols que el precedien. Vull dir, si no... no seria una persona privada. Mm. Vull dir, aquest senyor ara mateix podria continuar sent el cap d'estat. Va ser la seva decisió, evidentment pressionada, però va ser la seva decisió d'abandonar el càrrec, perquè és un càrrec anacrònic que no depèn de cap elecció democràtica. Per tant, és una persona privada en aquest moment, sí, però el que cal saber és quins diners públics encara s'empren en aquesta persona privada. I per què, vull dir... què és el que fa que rebi les atencions que rep d'aquests xeics àrabs que en el seu dia va conrear com a cap d'estat, no com a persona privada, sinó que va conrear unes amistats com a cap d'estat, és a dir, utilitzant l'estat.
Estefania.
Aviam, diverses coses. Jo crec que la primera és la naturalesa d'aquests actes. Jo sóc del parer que crec que sí que tenim un problema de desafecció democràtica, de desencantament democràtic. Jo ho escrivia aquest cap de setmana al País. Jo titulava així com que hi ha joves nostàlgics de Franco, perquè només cal obrir les xarxes. Hi ha una mena de relat que s'ha establert per part de l'ultradreta, que és aquesta idea de que, bueno, un Franco, almenys, la gent tenia casa, tenia feina, va construir pantans, tot això li he llegit a gent jove, és a dir, i no ho diuen de broma, que hi havia seguretat als carrers, fixat ara la immigració, etc etc. Tot l'ideari de l'ultradreta. I veiem que amb les dades, un de cada quatre joves, per sota, crec que era d'uns 34 anys, creuen que la democràcia no és segurament el major sistema o el sistema més desitjable. Encara les dades van més enllà. Un 26% de joves, homes, creuen que en alguns casos l'autoritarisme seria adequat. Per tant, l'ultradreta sí que està venent molt aquest relat de potser en un sistema amb menys llibertats les coses poden funcionar millor. I això ho està comprant molta gent jove, jo crec que d'aquí veu molta gent. I jo no crec que sigui tant perquè siguin defensors de les dictadures, sinó perquè tenen una profunda desafecció democràtica, les dades escalen a partir de la crisi econòmica, aquestes dades de frustració amb la democràcia. De vegades es nega molt el factor socioeconòmic de l'auge de l'ultradreta, perquè diem, no, és que els països escandinaus, països nòrdics, també n'hi ha i els nivells de vida fins ara eren molt bons. Ja, però és que estem a Espanya. I això està passant aquí. I jo crec que aquí hi ha un component de frustració amb els resultats del sistema. Amb el sentiment, per exemple, aquest statu quo que el bipartidisme ha imposat, que sembla que es va reformar després del 15M, però hem tornat als vicis de sempre. Casos judicials, etc etc. Per tant, jo sí crec que tenim un problema amb gent que està despenjant-se de la idea de que la democràcia és el millor sistema de forma instrumental, perquè les generacions, òbviament, que van viure la transició i que van patir la dictadura són els més demòcrates. També perquè hi ha aquest sentiment afectiu del sistema que s'ha construït, que ells han construït, també perquè han patit l'horror, però alhora també perquè als anys 80 hi havia més potencial de creixement que ara. És a dir, jo crec que sí que tenim un problema amb el que està passant respecte a com la gent valora la democràcia, la gent jove. Ara bé, jo crec que aquests actes són positius, però crec que aquests actes no parlaran de res d'això. Per mi la crítica és aquesta. Tornarem novament a la batalla de rojos i azules, el PP es ficarà de perfil, Vox trobarà la forma de seguir alimentar la seva cantera i segurament veiem doncs, algú que tregui una bandera del pollastre. I jo crec que el debat és trist, no hi haurà debat sobre això. I a banda, sobre el que ens estàvem parlant del rei, crec que aquests actes pequen de que si celebrem la mort del dictador ens estem oblidant de la transició. I jo crec que, precisament per la monarquia, la transició és com la seva gran obra, anem a dir-ho així, no? El que deia Paco, del rei Joan Carles, la fedor de la transició. Jo no sé per què el rei, si és motiu d'agenda, no ho puc saber, però crec que és una situació complicada per la monarquia, perquè la monarquia és el símbol de la transició. I també crec que no és just dir que la democràcia arriba el dia que es mor el dictador. No, això ha passat en altres països perquè es va derrocar el dictador aquí, no? Qui va morir al llit. I molta gent hi va lluitar en contra i no se li pot restar mèrit a la gent que estava a la resistència, a l'exili, que va patir presó, que va patir mort. Però precisament aquesta gent, jo crec que és la que s'hauria de lluar. Hi havia un article de Soledad Gallego Díaz, també al País, que deia això. Aquestes haurien de ser les persones lluades. Tampoc ens podem oblidar que hi ha hagut una transició. La democràcia no va arribar el dia que es va morir el dictador. És més, no la van portar els demòcrates, tristament. Per molt que van patir les conseqüències, va morir, punt.
Mila.
Bueno, jo crec que en tot el que deia Estefania, que estic molt, molt d'acord, hi ha una base de malestar social de fons, sobretot en les generacions joves, i és en part conseqüència de que de la crisi del 2008, que va ser una crisi molt forta, encara en seguim pagant les conseqüències. És a dir, l'elevador social que havia estat pujant molt ràpidament a Espanya i que en dos o tres generacions havia generat la generació amb més percentatge d'universitaris de la història, doncs aquest elevador social estava parat. La desregulació econòmica i laboral que es va produir coincidint amb la crisi va fer que molta gent tingués inseguretat laboral i es van despedir a molts pares per contractar els fills per la meitat de salari. Això és el que ha passat en aquests anys. I, per tant, tot això ha deixat un amargor, un pozo, perquè les desigualtats socials han augmentat, les classes mitges han depauperat, avui no pot accedir a una vivenda ni tan sols els fills de les famílies de classe mitjana fàcilment, i, per tant, tot això és el que hi ha de fons en aquest malestar. Però sobre aquest de malestar operen els relats. I aquí és on jo discrepo en, una miqueta sobre el paper que se li ha volgut otorgar a Juan Carlos en la, transició i a la monarquia mateix. És a dir, evidentment, la lluita antifranquista no va aconseguir derrocar el franquisme. El dictador va morir al llit, però sense la lluita antifranquista la monarquia no hagués estat constitucional. Això ho hem de tenir molt clar, diríem, no? I, per tant, el paper que va fer la monarquia va ser més aviat, va fer de la necessitat virtut, jo crec que és així, jo ho recordo així, a més, i després s'ha fet el relat aquest de que la monarquia havia sigut el hacedor de la democràcia a Espanya, i no és veritat això, no és veritat. Què passa? La dreta, l'estat d'opinió del que podrien considerar els mitjans de dretes en general i el PP en particular, doncs han fet aquesta manera de revisar les coses. El problema és que després ve Vox i l'ultradreta i el que fa és, sobre aquest relat de base que serveix i que ha servit sempre el Partit Popular, que no és que fos molt partidari de la transició en aquell moment, doncs sobre aquest relat ara l'ultradreta ve a lloar les virtuts de les autocràcies, de l'autoritarisme, de la manca de democràcia, qüestionar la democràcia o relativitzar la democràcia com a mecanisme per resoldre els conflictes d'una manera pacífica. I crec que estem realment en un moment perillós des d'aquest punt de vista, perquè el relat de la ultradreta és molt potent i s'està imposant gràcies a la col·laboració inestimable de la dreta.
Sentim els senyals horaris de...